centímetres al 2100 i al 2150, si tot continua com està ara mateix la situació, arribaria a desaparèixer 126 centímetres. Llavors, pensareu, encara queda molt, 75 centímetres són molt pocs... Doncs no us penseu, perquè tot això és sense tenir en compte el problema que dèiem de la falta de sorra. Llavors, li sumes les dues coses i realment les platges, vull dir, cada cop seran més petites. Al final tindrem només una línia fina, fina de sorra i d'aquí un temps, doncs, a més per la...
Farem fila de U.
Exacte, haurem d'estar...
Índia, fila Índia.
No ens podrem ni estirar, haurem d'estar drets.
Drets prenent el sol.
O directament haver-nos de tirar a l'aigua,
sí,
no? Perquè...
Jo crec que serà això, hi haurà sí, sí, com... Sí. La plataforma hi entraràs directament.
Exacte.
A l'aigua.
A més, els edificis que es construeixen arran de mar i també els passeigs marítims, això també fa que la sorra vagi reculant, eh? Per tant, és una situació, doncs, complicada, i no només Barcelona, eh? Altres territoris d'Espanya que també tindran greus problemes segons les prediccions de la NASA són, per exemple, Galícia, amb Vigo, per exemple, que puja, en teoria veurà pujar al mar uns 11 mil·límetres al 2030, 43 centímetres al 2090, una mica menys que Barcelona, però també són dades rellevants. A Corunya, Villagarcía, després Andalusia, també, Almeria, Màlaga, Cádiz, Huelva... La més afectada serà Cádiz, que veurà pujar al mar 12 mil·límetres d'aquí només 6 anys i 45 centímetres al 2090.
Mig metre, gairebé.
Exacte. El Cantàbric, també, Gijón, Santander, Bilbao, també tindran pujades doncs, bastant considerables. I a les Canàries, també hi haurà doncs, una pujada, per exemple, dels 48 centímetres al 2090, i això a les Palmes i a Santa Cruz, eh? O sigui que a les illes algun cop també potser d'aquí un temps llarg acabaran desapareixent, vés a saber.
Déu-n'hi-do.
En fi, si voleu més detalls d'aquestes dades, és molt interessant perquè la NASA ha creat un portal exclusivament dedicat a la pujada al nivell del mar i que es pot consultar, és obert per tothom, i es pot anar veient com anirà canviant el mapa del món d'aquí uns anys. Ho han fet amb satèl·lits i amb prediccions de la NASA, llavors han creat aquest mapa que és interactiu i que es pot anar consultant una mica doncs, com anirà canviant la configuració geogràfica de tot el món. Realment, si consultes el mapa, jo ho he estat mirant, Espanya és un dels països més afectats de tota Europa.
De tota Europa.
De tota Europa, i es veu una mica com les zones negres que aniran desapareixent al llarg dels anys. És bastant impactant de veure. Si voleu consultar, es diu Sea Level NASA. Al Google ho busqueu i ho podeu consultar allà. Doncs, si us sembla, canvi de tema,
vinga, perquè és una mica...
Més cosetes.
Aquest és una mica depriment, no? No, ara anem a canviar de tema, anem a parlar...
D'animals? De plagues?
No, d'unes imatges que han sortit recentment del primer hotel volador del món. Hotel volador, amics
hotel
meus.
Hotel volador.
Sí, sí, és una mena d'avió, però amb totes les comoditats que puguem trobar en un hotel.
Clar.
Cinema, casino, spa. Fins i tot hi ha spa en aquest hotel, eh?
Està molt bé que diguis la primera notícia en referent al canvi climàtic i que la segona sigui...
Ja, exacte, és per veure una mica les contradiccions d'aquesta vida, eh?
O sigui, si el mar pujarà al nivell és per culpa d'aquestes tonteries que fem els humans.
D'aquests hotels, sí, sí, hotel volador, la veritat.
És el que gastarà allà dalt?
Platges voladores, hi veuràs.
Sí. De fet, jo he vist, hi ha imatges, s'han publicat recentment i s'assembla més a una mena de creuer volador que no pas a un avió, eh? És una cosa una mica estranya, com una mena de nau. Uh-huh. És molt curiós de veure. La veritat és que les imatges són impressionants perquè són com molt futurístiques, però realment aquest avió es començarà a construir el 2030. Per tant, no queda res. Queden, res, 6 anyets perquè es comenci a construir. Per tant, vés a saber si el 2035 ja podem veure aquest avió circular pels nostres cels.
Però, perdó, o sigui... Si no ho expliques, però sí.
A veure.
Clar, si tu un hotel volador estarà al cel, i tu com vas a aquest hotel? Com hi arribes?
No, és a dir, és un avió hotel.
Ah, val.
És un avió de luxe totalment luxe.
M'estàs entenent, no?, que s'està imaginant al meu cap.
Tu t'imaginaves un hotel,
un palace,
no? Sí, com sí, si fos una mena de casa de la pel·lícula d'art,
sí,
no?
Sí, allà, i que hi havies d'anar, com qui va al barco amb una petita barqueta, que arriba al barco, doncs arribes a l'hotel.
Ella ja s'ha fet tota la pel·lícula.
El meu cap era espectacular, sí, hi havia una pista d'aterrissatge i tu arribaves amb helicòpter.
Doncs no, sento decepcionar-te, és com una mena d'avió molt, molt gran.
Val, ara ja ho
en hotel. Sí. Llavors, hem de pensar que en l'actualitat l'avió, no sé si es pot dir avió, realment la nau més gran del món fa 24 metres d'altura i 73 metres de llarg, no? Llavors, hi caben 853 passatgers. Això a l'avió més gran del món que hi ha ara a l'actualitat.
De 24 metres.
Sí, sí, és moltíssim. I 853 passatgers és que em semblen moltíssims. Llavors, aquesta nau que es començarà a construir el 2030 ho supera perquè arribarà als 96 metres d'alt i als 80 metres de longitud.
Veuràs com caigui això.
Ui, esperem que no caigui. Esperem que no caigui. Això sí, es tractarà com d'un avió exclusiu per persones exclusives.
Llavors, multimilionàries.
Exactament. Llavors només podrà portar 300 persones.
Mira, un d'ells podrà ser Jaume Giró, eh? A mi m'ha sorprès, eh? 4 milions d'euros al banc. Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, és bastant, sí, la veritat.
Ja podria ser familiar meu, es diu igual que jo de cognom.
Ja, per un moment ho he pensat.
I no rebré ni un cèntim.
4 milions d'euros al banc i 500.000 distribuïts en accions.
Amb bitcoins.
Senyor Giró.
Criptomoneda.
Doncs mira, serà un dels que podrà posar aquest avió exclusiu per persones exclusives. Mm-hmm. En fi, hem de pensar a això, que les dues plantes d'aquest avió que es construirà el 2030 tindrà dues plantes i no estaran només ocupades per localitats de passatgers, sinó que una de les característiques que convertirà doncs aquesta nau en tan especial és que oferirà tota mena de serveis, d'acord? Tota mena de serveis durant el vol. És a dir, tu durant el vol podràs anar de restaurant, podràs anar a un spa, podràs anar a un cinema, a un casino... Fins i tot hi haurà una plataforma d'observació a la part superior per gaudir de les increïbles vistes més enllà de les finestres petites dels típics avions, eh?
Mira, a mi em sap molt greu, espero que no, però sabeu allò que dius? A mi m'olora malament. Vull dir... tant de bo sortir bé, eh? Però dius massa cosa.
Sí.
A vegades sembla que vulguem jugar...
Que, per cert, aquest avió l'ha creat un enginyer d'aquí, espanyol, que es diu Oriol Vinyals, i que ara doncs, ha publicat aquestes imatges i que és ell, diguem-ne, qui ha fet aquest prototip que es començarà a construir el 2030. Això sí, el que dèieu de l'impacte mediambiental que pot tenir una cosa com aquesta. En teoria, han dissenyat aquest avió perquè tingui el mínim impacte mediambiental. Mm. Yeah. Però clar, això a la pràctica s'ha de veure.
Mínim,
que sí que...
un bitxo de 96 metres d'alçada i no sé quants de longitud.
Sí, no té gaire sentit.
Hi ha alguna cosa. No té gaire sentit. Clar, i s'ha marcat el mínim. Clar, el mínim és molt relatiu.
El que sí que diuen, que posaran a les ales dels avions com un
panels solars,
sí, per alimentar, diguem-ne, l'energia de l'avió. Però vaja, està per veure doncs com evoluciona la cosa. També et dic, no sé què hi ha de sostenible en fer un avió hotel, o sigui, quina necessitat cobreix, perquè no veig que cobreixi doncs cap mena de necessitat.
No.
Però
és que als rics els agraden fer aquestes coses.
Sí.
Quan tenen tants diners, ja no saben
en què gastar.
Van treure viatges a l'espai, ja.
Clar.
Sí,
Ai, sí.
Doncs ja ho tenim.
Ja no saben en què gastar-ho, la veritat. En fi, veurem a veure si realment es construeix i es posa a la pràctica aquest avió hotel. Serà curiós, si més no, de veure les imatges.
Sí.
I
una cosa, ens taparà el sol, no?, si és tan gran.
Clar, és veritat.
Perdona, eh? A mi que em diguin per on passa i a quina hora, que ombra, no em vull.
Ai, Déu meu.
Que no sigui com el Titanic.
Com d'aquí, eh?
Ja ho he dit, jo no ho volia dir, però esperem que no.
Esperem que no.
Però Déu-n'hi-do.
Un avió que també tindrà música, no?
Segurament, sí.
Saps on hi ha música, però no cal anar al cel, cal anar a la ràdio? A la cara bé.
I tant.
Que m'agrada molt. d'aquest tipus de música que recorda aquests sons cubans, però amb ritmes moderns.
És que aquesta cançó molt de Camila Cabello...
Jo la trobo molt sexy.
És brutal i va ser un hit molt, molt gran al seu moment. La veritat, és molt, molt guai.
Al seu moment, eh?
És, ara ja no,
ara també. Ara també, però...
L'acabo de descobrir, eh?
No.
No la coneixies?
És broma.
Què dius?
Mare meva, mareta.
Igual l'he escoltat alguna vegada, perquè escolto molt aquests tipus de ritmes, però...
En fi, avui anem
Joan Trias i les xiques del coro, directe a Radio Estel.
Anem a parlar de Camila Cabello, pels oients que encara no la conegueu com en Joan Trias. És una cantant i actriu cubana mexicana que va començar a ser coneguda pel seu grup Fifth Harmony. Llavors, el 2016 se'n va separar, però va començar la seva carrera musical en solitari. I la veritat és que, de moment, li ha anat
millor.
Molt bé.
Li ha anat molt bé separar-se del grup.
Sí, sí, li ha anat molt bé. Aquesta cançó que estem escoltant abans, la que dèiem, es va posicionar en el primer lloc de les principals llistes musicals del món quan va sortir. Va ser certificada també com a cançó d'or i platí en 14 països diferents. Va ser una cançó que va tenir molt d'èxit i que encara avui dia doncs, l'escoltem i ens recorda i aquests ritmes cubans que deien Joan Trias.
És com que empodera, no, aquesta cançó?
Sí.
Que dius, mira que bé, camines amb fermesa.
Sí, sí, sí. De fet, Camila Cabello també com a actriu va fer el seu debut el 2021 la pel·lícula de Cenicienta, Cinderella, on interpretava la famosa princesa que perd la sabata i després es queda amb el príncep. Aquestes pel·lícules que ara fa Disney, no?, que les porta a la realitat amb personatges...
Persones reals.
Persones reals. Doncs Camila Cabello va interpretar la Cenicienta. En fi, és una cantant, actriu, ara acaba de treure nou disc, just fa unes poques hores, un disc que es diu XOXO, que són les cicles que es fan servir en anglès per dir petonets.
Sí, no? Sí. Gossip Girl.
Gossip Girl. Petonets o fins a rebre... No? Una mica com per tancar una carta, doncs posen XOXO.
Conversa carinyosa, sí.
Sí. Sí, exacte. Llavors, és un disc amb 14 cançons que tots els fans estan esperant des de feia molt de temps, perquè la Camila Cabello feia 2 anys i pico que no treia cap disc.
Déu-n'hi-do.
I si voleu, he triat una cançó del disc que es diu 20-somethings i que podem escoltar.
Em deies que Camila Cabello és... entre cubana i mexicana?
Sí, cubana i mexicana, i de fet amb la nacionalitat també americana, o sigui, dels Estats Units, perquè després es va mudar allà, o sigui que és com una barreja de les 3 nacionalitats. Sí, sí, és una noia molt interessant, amb una vida molt interessant.
Està amb en Shawn Mendes, està sortint amb en Shawn Mendes.
Sí, de fet, ella va fer el seu debut amb en Shawn Mendes, amb una cançó amb en Shawn Mendes. Llavors va ser quan es van emparellar, que va ser una parella...
Sí, icònica.
Icònica, tota la premsa rosa estava molt pendent, però es van separar malauradament.
I ara continua traient cançons.
Res, si treu disc i treu gira, esperarem que la gira la porti a Mèxic a l'agost, perquè no, estaria bé, eh? 20-something.
I don't know where I am with you. I'm confused. I need more from you, that's the truth. More of you. Last time got a bad review. Hated you. But I see why I try with you. The reason's you. Hey, you laugh when I say you're such a dick. Sometimes we might be alright. We might be alright. And I laugh when you say I'm such a bitch. Sometimes we probably won't work. But baby, we just might. It feels like I'm living in limbo. I'm not yours or mine. I'm somewhere in the middle, okay? You're so tall, you just made me feel even more little, babe. I just want a good night. Struggling all my life. Want you to hold me tight. Tell me that we're alright. I don't want you on the phone. Feel better on my own. Remind myself I'm grown. I could do what I want, yeah. 20-somethings in love, in confusion. 20-somethings dancing while our hearts are bruising. Leave my head in. Cross the bridge over the broken. When it comes to us, I don't know what the fuck I'm doing. Doing 20-somethings. Should've left the party sooner. 20-somethings. Gotta have a sense of humor. When it comes to us, don't know what the fuck I'm doing. About to lose service, I'm in the elevator. If you're down, maybe we could do something later. Fuck does that mean?
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
17 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat i de l'entrepà de... de la Vallès. Està bueno?
Molt.
De què és?
De... formatge i pernil.
Val, val. Profiti, eh?
Gràcies.
Bon profit.
Ara sí, arrenquem el magazín de la caravana. I aquest divendres, abans d'arribar a les 10 del matí, descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana, de la mà de la seva sotsdirectora, Carme Munté. Tot seguit analitzarem també l'actualitat i sabrem què passa al món amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. I a més, combinarem la política i l'humor, tot fent la tupinada amb Judit Casillas. I cap a les 11 del matí, entrevista cultural, ens visitarà part de la companyia de teatre José y sus hermanas, que el passat dimecres van estrenar el Lliure de Gràcia, l'espectacle Morir lo hace todo el mundo, una proposta escènica contemporània que juga amb la crítica i la reflexió. Així en parlarem amb Alejandro Curiel i Gemma Polo. També conversarem amb el cuiner Premi Nacional de Gastronomia, Josep Lladonosa, per parlar del seu nou receptari, Arrossos, tot un volum saborós, on trobarem receptes per cuinar un bon arròs. A més, aprofitant que avui arrenca la primera fase de l'operació sortida de les vacances, parlarem també amb Isabel Arias, autora de la novel·la Cuando volvamos a vernos, tot un viatge narratiu, sensible i fresc, a través de les principals capitals europees. I també aquest divendres, al punt del migdia, parlarem de cinema amb el nostre expert i crític del Setè Art, Víctor Rodrigo, i més enllà serà el torn per la tele que ens va parir avui acompanyats d'en Marc Andreu. També farem safareig de premsa rosa amb Júlia Elias i amb tot això arribarem a l'últim bloc de programa amb molta, molta festa per anunciar qui s'endú avui la cistella Caprabo d'aquesta setmana. Tot això avui divendres 28 de juny a la caravana al magazín matinal de Ràdio Estel. Ja tothom preparat a l'estudi d'aquesta casa per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vertió con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores.
Giro, avui un tot per la vida d'aquí.
La salut de l'anterior.
Però què us passa avui?
Que és divendres.
Que és divendres.
Us el recordaré dilluns.
Molt bé, molt bé. No, vinga, avui us ho explico. Ara en Joan Trias ens ha fet un bon rotllo a l'inici del magazín, aquí dient tota la bateria de convidats. No, és broma.
Ma, és que avui és tenim moltes entrevistes.
Clar, ara ho expliquem tot. Avui és un programa que està molt farcit, tenim moltíssimes entrevistes. Llavors comprendreu que no ens podem quedar fent un tomb per la vida només d'una persona.
Clar.
Perquè dic, home, és que els oients no es poden perdre la vida fascinant d'algunes de les persones, algunes, perquè no totes que pujaran. Llavors comencem amb el primer tomb per la vida que el fem per la vida de l'autora Isabel Arias, que d'aquí poca estona puja a la caravana per presentar-nos la seva primera novel·la, Cuando volvamos a vernos. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. És que quin tabacle, eh?
Ara o què?
Ens posem intensos. Ai, sí. Romàntics.
Que bé.
De fet, estàs sonant aquesta cançó perquè és una de les que surt a la novel·la de l'autora Isabel Arias.
I surt una altra, eh?
Surt una altra que, mira, l'escoltem que sé que t'encanta.
A te que sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro.
Wow, wow, wow. Quina veu, m'ha encantat. És que és preciosa la cançó. Mm-hmm. Una cançó que, per les dues cançons que acaben de sonar, crec que us podeu anar fent una idea.
Sí, una mica,
de quina novel·la presentarà avui Isabel Arias.
L'amor.
No va de terror. Ja us ho podeu imaginar. Perquè, clar, m'explico.
Sempre pot haver-hi algun gir inesperat.
No, no hi ha.
No seria una novel·la de
Stephen King. No. En aquest cas, la novel·la Cuando volvamos a vernos explica la història d'una dona, la Isabel, que quan està a punt de fer 40 anys perd el seu marit i ha de passar un dol. Ha de començar de nou i per fer-ho, per començar de nou, decideix traslladar-se a París, on treballarà a una llibreria. I allà, en aquesta llibreria, envoltada dels aires parisencs, tornarà a il·lusionar-se i a somiar. També viatjarà a Londres, on trobarà el camí cap a un nou amor. Per això les cançons. Amb el pas del temps, la protagonista, l'Isabel, descobrirà que on hi ha amor de veritat no hi ha perjudicis, perquè l'amor real mai és perfecte i perquè hi ha moltes maneres d'enamorar-se. Cuando volvamos a vernos és una novel·la lleugera, molt divertida, però això sí, no defuig de tractar temes més profuns, com per exemple el valor de l'amistat o l'amor. I a més, és una novel·la que pràcticament, i això sí que us asseguro, serveix de guia de viatge, yep, perquè hi ha tantes localitzacions, tan ben descrites i tants restaurants reals amb el nom real que, vull dir, si voleu viatjar a París o Londres, us diria, mira, sabeu què? Llegiu-vos Cuando volvamos a vernos perquè descobrireu llocs molt més peculiars, molt més desconeguts que els que surten a guies oficials. Llavors, fent un petit tomb per la vida d'Isabel Arias, hem dit que era la seva primera novel·la, suposo que està molt emocionada de presentar-la, i dir-vos que ella és una apassionada de les llibreries, dels llibres i dels viatges, i en aquesta novel·la, doncs, diguem-ne que ho ha plasmat, les tres coses que li agraden, doncs, estan plasmades a la novel·la. També és una enamorada de París i Londres, però viu i treballa a Madrid. Curiosament, es dedica professionalment al dret.
Yep.
Ah, mira. Com una persona que es dedica al món del dret, és guia de viatges o penja articles sobre viatges i escriu, doncs. Ah, és el seu cas. Llavors, com deia, escriu unes guies de viatge de tots els racons del món, unes guies que són úniques, que descobreix històries peculiars i curiositats que un viatger, doncs, comú marxa del país sense conèixer-les. I Cuando volvamos a vernos és la primera novel·la amb la que sí que compleix el seu somni de convertir-se en escriptora. De fet, ella mateixa, mirant el seu Instagram, una de les seves xarxes socials, explicava, deia textualment, acabo d'acabar les redundàncies que ens encanten, també, la meva primera novel·la. Un somni que tenia des que era petita. Una història que portava temps dormint a un calaix i que va despertar l'estiu passat. Una història que volia explicar i que avui ens explicarà a la caravana i que nosaltres, doncs, tenim moltes, moltes ganes d'escoltar-la.
La caravana.
Estava pensant, i quan ve Jo Manotti a Barcelona?
Ai, moltes ganes. Espero que no sigui tan cares com les la Domenico e Unaldi, perquè ens hi vam deixar un ronyó. Però no, senyors estimats oients, dir-vos que no...
Has dit Domenico?
No, no. Ludovico Einaudi.
Ludovico.
Ludovico Einaudi, un nom que costa força pronunciar, però no passa res. Ai. I jo esteu tornant a escoltar la sintonia de Caminando por la Vida, del Tom, sí, per la Vida, no perquè haguem rebobinat de cop i volta el programa i haguem tornat enrere, sinó perquè, com deia, avui farem diversos toms per la vida. Ara l'hem fet de l'autora Isabel Arias, però en aquests moments ens disposem a fer un tom per la vida d'un cuiner molt estimat a casa nostra, en Josep Lladonosa, que d'aquí poc es torna, també puja a la caravana per presentar-nos el seu últim llibre, Arrossos, tots els secrets i receptes. És un clàssic, aquesta cançó. Potser no em va agafar la teva generació.
A mi sí que em va agafar, a mi sí. Veus?
La Judit se la sap.
Revolució a la cuina.
L'arròs fa ventre gros.
Té cançons brutals, aquesta. És una mena de CD, com un projecte que es va fer. Sí. Sí.
No, aquesta de l'arròs m'ha encantat. De fet, diu moltes veritats. En definitiva, que avui parlem d'arròs, d'arrossos, que tots sabem que són un clàssic de la nostra gastronomia i un dels plats més populars, des de l'arròs a la cubana, a la paella de llagosta, arròs a la cassola, no sé quin és el vostre arròs preferit. Per gustos colors, eh? La paella valenciana, sí, en aquest cas.
A la cantina.
Ah, i com és a la cantina?
S'assembla a valenciana.
Ah, no.
Jo també, paella. Però risotto és el que més faig i també m'agrada molt, la veritat.
Mira.
Risotto. Arròs amb verdures.
Està bé, està bé. A mi m'agrada l'arròs caldós de llevàntol.
Oh, home, clar, és que si ens posem selectes...
Si està per poc, també t'ho dic.
No, home, no,
posem selectes. Posats a dir, ho diem tot. I tot i que pugui semblar fàcil això de cuinar un arròs, que dius, mira, és fàcil, poses a bullir i poca cosa més, i sí que, evidentment, s'ho foragit i posar-li, doncs, carn, el que sigui, és complicat, jo us ho dic ara, perquè cuinar un bon arròs, per fer-ho cal saviesa i experiència, i qui precisament té aquestes dues coses és el cuiner Josep Lladonosa i Giró, que és un dels principals exponents a la recuperació de la cuina tradicional catalana i de la recerca sobre les seves arrels medievals. Molt important recuperar la cuina tradicional, que tots sabem que cada dia perdem més, perquè com els menjars de l'àvia ja no se'n fan i ni se'n troben.
Digues, digues.
Sí. Llavors, fent un tomb per la vida de Josep Lladonosa, veureu que té una llarga trajectòria, molt recorregut, però perquè, o sigui, té 86 anys. Vull dir, és un home gran i que ha fet moltes coses. Entre altres, el 1980, ara fa uns quants anys, va rebre el Premi Nacional de Gastronomia, que és com el màxim premi que pots arribar, i la Medalla del Mèrit Gastronòmic de la Federació Catalana d'Associacions Professionals. I per si això fos poc, el 2003, al cap d'uns anys, va i rep la Creu de Sant Jordi. Llavors, és autor de... Sí, és autor de diversos llibres, entre els altres destaquen el llibre de les sopes, li agraden les sopes, l'arròs, també el llibre dels guisats i les picades, i molt especialment el gran llibre de la cuina catalana, que és un clàssic que sol estar a moltes cuines de casa nostra. Vull dir, normalment vas a alguna casa i és el típic llibre que tenen. Llavors, es va formar en Josep en la cuina francesa abans, de fet, ara no vull que ningú em mati, però sí que és cert que, o sigui, la cuina francesa té i ha tingut sempre molta influència en la cuina catalana.
Sí.
Vull dir, quan... I, de fet, en Josep en alguna entrevista ho explica, que ahir quan va començar a cuinar, ara fa uns bastants anys, doncs, clar, era com pràcticament es parlava francès, les expressions que s'utilitzaven eren franceses, que algunes d'elles encara conservem, i doncs que ha tingut molta influència. Llavors, ha treballat, entre altres, a restaurants com el del Majestic, Cal Isidre, la al Cosmos, també ha treballat a França, a Suïssa, al Gran Hotel.
Al Cosmos va treballar?
Sí, a l'Abeurador també.
Un dia parlarem de la història del Cosmos.
Sí, no la sé, eh? Vols parlar-ne?
No, ja un dia en parlarem.
També ha treballat al Gran Hotel Nacional, al Set Portes, al mític Set Portes a Barcelona, on precisament va ser cap de cuina durant uns quants anys. Llavors, ell ha treballat en uns quants restaurants, ha estat cap de cuina, i el 1976 va obrir un restaurant propi a Barcelona, un restaurant que no sé si et sona o a algun oient ara li sona el nom, Les Quatre Barres.
No? Ni idea.
Doncs va obrir un restaurant, això, que es deia Les Quatre Barres, que era un restaurant d'alta cuina exclusivament centrat en la tradició catalana. O sigui, trobàveu com alta cuina de tradició catalana. Per, així com a curiositat, resulta que va ser un dels primers professors de l'escola de cuina Arnadi, que després va canviar el nom per un que coneixem tots, que és el de Hoffman. Uh-huh. La gran escola Hoffman, on es formen els millors professionals de casa nostra del món de la cuina. Llavors, avui, Josep Lledonosa, que puja a la caravana per presentar-nos aquest llibre sobre, recordem, arrossos, que per cuinar un bon arròs, doncs, tot té el seu truc.
Cal trucs, eh, per l'arròs. Sí, amb ell recordarem la seva trajectòria, però ara és moment de recordar altres qüestions. Vallès, què va passar un 28 de juny?
Doncs mira, un 28 de juny de 1859 es va celebrar la primera exposició canina de la història a Newcastle.
Què està passant? Què està passant?
Tira, José.
No, anava bé la cosa.
Doncs se celebra la primera exposició...
Vinga, a veure com remuntes això.
Això que escolteu és en Matosas, eh? Que ha agafat la flauta. Escolta'm, mira.
No va assistir a les classes de primària. Va, primera exposició canina de la història, d'acord?
No, torna això.
Mira.
O sigui, canina vol dir que són gossos.
Que són gossos, sí.
Estaven dissecats, eren fotografies.
No. O sigui, una exposició canina és bàsicament un concurs de gossos per races.
Sí.
Són aquests concursos...
De bellesa.
Exacte.
Sí, sí.
Que al final, sí, agafen doncs els gossos i trien doncs el gos que representa millor una raça concreta. O sigui, va per categories de races. Són concursos, sí, són concursos molt polèmics, perquè al final que és... vull dir, que és el gos perfecte, saps? O jo què sé, aquí, per exemple, tots els gossos que no són de raça no hi entren, els que són barreja.
Ah, mira.
Sort que parles de gossos, perquè els gats perfectes tothom sap que els tenia.
No, perdona. Com competeixis amb la Mel...
La meva gata és la millor.
També. No, la meva he de dir que està fatal últimament, eh? Vull dir, vaig prenent les garrapades, no sé què fer. Si hi ha algun educador de gats o canino que ens estigui escoltant, si us plau, necessito ajuda.
Un educador de gats...
693-99-30-62, doneu-me ajuda.
Ho has dit, no, això? Puc. Un educador de gats canino, eh?
Necessito ajuda, us ho demano, per favor, oients.
Ja, no es deuen fer servir les mateixes tècniques, no, pels gossos
no.
I els
què
gats?
Va?
No.
Els gossos creuen, els gats fan el que els dona la real gana.
És difícil educar-los, eh?
Ara, fora el micròfon, t'ensenyo un truquet.
Sí?
Pels gats.
Val.
Sí.
No seràs, Joan, tu. La teva doble personalitat és educador de gats?
Educador de gats.
Doncs crec que...
No, però vaig ser passejador de gossos.
No. No necessitava aquest plot twist a la meva vida. Com que va ser passejador de gossos?
És que ara t'estic imaginant passejant per Gràcia amb quatre gossos.
Tu, però una cosa, ho poses...
Estirant de la corretja.
Ho poses al currículum, això, o no?
No.
Home, jo crec que es mereix una entrevista,
tot,
eh?
No,
i tant, sí que se la mereix.
Algun dia t'entrevistarem com a passejador de gossos.
Sisplau.
Va, que fort, no sabia això.
En fi, doncs això, un 28 de juny es va fer la primera exposició canina a Newcastle, a Anglaterra. Què més? Un 28 de juny de 1919 es va signar el Tractat de Versalles a França, un acord signat per més de 50 països després del final de la Primera Guerra Mundial, un dels tractats més polèmics també de la història, que va culpar i castigar Alemanya i que al final també va ser doncs, després un punt important pels nacionalistes alemanys i per tot el que va venir després, que ja sabem com va acabar tota la història. Tal dia com avui, també, el 1969, van començar els aldarulls de Stonewall, una sèrie de conflictes violents entre la comunitat homosexual i la policia a la ciutat de Nova York. Llavors es consideren el punt d'inflexió per als moviments pro-drets dels homosexuals arreu del món i és per això que avui i aquest cap de setmana se celebra l'orgull.
1977, un dia com avui, Elton John va, va aconseguir...
Ui, això en Joan ja està, ja, ja, està, ja has fet el dia, entre això i passejador de gossos sortirà content.
Ai. Elton John va aconseguir una ambició que tenia i que li feia moltíssima il·lusió, que es va convertir en president del Watford Football Club del Regne Unit.
Què?
De fet, el va comprar.
Un moment.
Sí.
Un moment.
Hi ha una història molt maca darrere,
Sí, però un moment. Elton John, el cantant de les ulleres...
Sí.
A banda de les ulleres, li agrada el futbol.
No, no li agrada el futbol.
Li encantava aquest equip.
Li encantava aquest equip.
Està com mig obsessionat amb aquest equip.
Sí, hi anava de petit, etcètera, l'equip del seu poble, i s'anava a la ruïna. I ell, quan va... Ja era una gran estrella mundial, tenia molts calés, i per evitar que marxés a la ruïna aquest club de futbol, el va comprar.
Ah, doncs això sembla meravellós.
I, de fet, Elton John va convertir el pitjor equip de futbol professional anglès en un club de primera divisió.
Un bon tamacle per un dia com avui, també.
És que aquest matí la Judit estava cantant aquesta cançó a la redacció, que me l'ha enganxat, i dic, ara aquesta que se li ha donat per cantar amb Steve Stan.
Si canto, si canto alguna cançó en concret, ja saps per què, és perquè sortirà aquesta secció.
Ja ho tenim.
Ai, sí. I un 28 de juny de 1997 va passar una de les nits de boxeig més polèmiques, escandaloses i inoblidables de la història de Las Vegas. Durant un combat de boxe, el boxejador Mike Tyson va ser desqualificat per arrencar-li un tros d'orella al seu oponent.
De mossegada,
Sí, sí, de mossegada. I, de fet, hi ha vídeo d'això i és bastant impactant. Jo no l'havia vist i m'ha fet bastanta gràcia.
Fa una miqueta de bazar del vídeo,
Sí, de fet, era un combat amb molta tensió perquè en Mike Tyson ja havia estat a la presó, feia molt que no tenia un combat...
Està molt penalitzat, Mike Tyson, per aquell fet...
Sí, 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 hi havia molta tensió i de cop i volta es veu el vídeo com salta sobre l'altre i li mossega l'orella.
L'altre dia vaig veure un vídeo de Mike Tyson. No pot ni caminar, aquest senyor.
No?
El dia d'avui, no.
Quants anys deu tenir?
És gran, però em sembla que té afectacions als músculs o alguna cosa així. Té alguna mena d'afectació i no camina bé.
Mike Tyson.
Camina molta dificultat, sí.
Sí, la veritat és que no coneixia aquesta...
Per alguns un geni, per uns altres un sonat.
Sí.
Seria això.
Sembla que, però que la història repeteix, no? Això d'arrencar orelles, d'una queixalada.
És veritat.
Ara.
Sí que repeteix la història.
Ara sorprendreu.
Espera un moment, perquè ara mateix no tinc aquesta... Bueno, la cosa és que han multat... No, han sentenciat, no? Han agafat a una noia per mossegar-li l'orella a la seva parella. Em sembla que era per on era exactament?
No sé, per aquí a Catalunya, però sí que això ha passat avui o ahir o aquesta setmana. Sí. Que sembla ser que això d'arrencar a queixalades les orelles...
Mm. A veure, anem-ho a buscar.
A l'informatiu hem dit un cas, però era de llengua.
Es portava...
Ah, era llengua.
Era llengua.
Era llengua.
Ja no ens interessa tant, doncs.
Home, és bastant impactant, també. Ho heu comentat a l'informatiu, també, doncs?
Sí.
Això, Sant Antoni de Calonge.
La llengua regenera, no?
No. S'ha de cosir la llengua.
Ai.
Què vol dir que es regenera? Com el fetge?
Que s'hi va creixent, com les serps.
No dic res.
Què? Era Sant Antoni.
Tu miraves una sèrie, Olma, que es deia UV?
No.
Ah, val.
Què és aquesta sèrie?
Eren alienígenes que eren llangardaixos.
Ah, mira.
Per això
quina por. Doncs era Sant Antoni, aquesta dona, perquè abans estàvem una mica confuses, i ha sigut condemnada per arrencar part de la llengua del xicot d'una mossegada.
Sí.
És molt fort.
Aquesta hauria d'haver estat el combat.
Ha fet molt mal, això.
Sí.
En fi, anem a... Digues.
Que no.
Anem al darrer 28 de juny?
Sí, 28 de juny de 2018. Ozzy i Sharon Osbourne van ordenar a Donald Trump que no fes servir aquesta cançó per la seva campanya. We'll be right back.
ja la podia fer servir, eh? Una cançó que es diu Crazy.
Crazy Train, sí, sí. És una cançó del 1980 que Donald Trump volia fer servir per la seva campanya per a la reelecció presidencial el 2019. Llavors, el seu videoclip era utilitzat per part de Trump, doncs, per burlar-se dels seus rivals demòcrates. I el que va passar és que Sharon Osbourne va suggerir a Trump que podria demanar-li, o sigui, que no volia fer servir aquesta cançó i que realment, doncs, podria demanar-li alguns dels seus partidaris a en el món de la música, que per exemple són Kanye West, Kid Rock i Ted Nugent, que li proporcionessin, doncs, música per la seva campanya. O sigui, es va enfadar realment que Donald Trump volgués fer servir aquesta cançó per...
Kanye West és trumpista?
Sí, sí.
Ja t'ha caigut un mite.
Bueno, és... com un mite tampoc. Però,
a mi també m'ha sorprès. No m'ho imaginava.
Suposo que qui participarà, qui tornarà a participar en una campanya com aquesta, intueixo, és Bruce Springsteen. Que no sé si recolzant tant de forma vehement com ho va fer amb Barack Obama.
A veure. Va ser bèstia, però... com el va recolzar. Vull dir, va ser un dels grans...
Sempre s'ha implicat, amb el Partit Demòcrata.
Forts,
això cal dir-ho. Amb Bill Clinton ja va fer algun concert, de fet, amb algunes presidencials i amb diversos demòcrates ja n'havia fet. No sé si amb el Gore. Amb el Gore crec que també n'havia fet algun. El que no sé si amb Joe Biden participarà d'alguna manera. Jo diria que la campanya passada, on va guanyar Joe Biden,
sí,
va ja
va participar-hi. Jo me'n recordo de... Que, no vull posar la mà al foc de que va fer algun concert o miniconcert, però sí que precisament
sí,
ho vam comentar,
va actuació, sí.
que hi havia participat.
Sí, sí, sí. En fi, així estan les coses.
Així estan les coses, sí, sí. Uns anys més, tornem-hi.
Escolta, en Vallès, viatgem?
Viatgem.
Vinga.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vinga, va, cap on anem avui?
Mireu, avui anem molt, molt, molt lluny. Anem a Tasmània.
Mira, és això. Com el diablo.
Sí, per si no ho ubiqueu, això perquè a mi també...
No?
Això és Austràlia, sí, sí, em va costar ubicar-ho en el mapa. És al sud d'Austràlia, una illa que està per allà, que és bastant gran, però... comparat amb Austràlia, petitona, allà al sud d'Austràlia. Doncs anem a Tasmània, concretament al Museu d'Art Antic i Nou de Tasmània, que es diu el Mona, a la ciutat de Hobart, perquè aquest museu ha decidit posar unes obres de Picasso al lavabo de les dones.
Com?
Sí, efectivament, unes obres...
Obres reals de Picasso?
Obres reals de Picasso en el lavabo de les dones.
També et dic que sent qui va ser Picasso... No em sembla malament que hagi acabat així.
Ara us explico perquè, per molt surrealista que sembli, hi ha una explicació bastant lògica.
Sí, lògica?
Sí, més o menys. O sigui, mireu, tot ve d'una exposició temporal que van decidir posar en aquest museu, una exposició que era exclusiva per dones, d'acord? O sigui, l'exposició es deia Ladies Lounge i era una instal·lació dissenyada per ser, citant les paraules textuals del museu, un espai tremendament luxós en què les dones poden gaudir d'uns aperitius decadents, begudes elegants i altres plaers de dama, com diuen a la pàgina web.
Em costa com bastant de comprendre aquesta notícia. O sigui, sí.
Ara us ho explico. O sigui, bàsicament, van voler obrir aquesta sala exclusivament per dones. Ho va fer l'artista i comissària de l'exposició, que es diu Kirsha Kaishele, i explicava a la web del museu que aquest espai d'exposició surt d'una idea, d'un projecte exclusivament dedicat a persones que s'identifiquen com a dones, perquè està inspirat en la seva besàvia, que tenia una vida social una mica escandalosa, i organitzava, doncs, festes només per dones a les seves finques de Beverly Hills, amb una flota de majordoms, amb vins, per exemple, antiquíssims de 400 anys d'història. I fins i tot en aquestes festes escandaloses, Pablo Picasso havia visitat i havia anat a veure aquestes festes i
només
a visitar-les.
Només per dones.
Sí, però mira, en Pablo Picasso va venir i els hi va regalar, doncs, aquests quadros, d'acord? Llavors, aquesta és la història dels quadros de Picasso, i la idea de la comissària era que les dones, doncs, tinguessin aquest espai que se'l mereixien i el necessitaven després d'haver estat discriminades, doncs, durant molts i molts anys sense poder entrar a moltes sales i exposicions exclusivament per homes. Per tant, al final era una mica una forma simbòlica també una mica doncs, artística, no? conceptual, de compensació històrica de tota l'exclusió que han patit les dones en l'àmbit públic, no? Perquè moltes vegades doncs, fa 200 anys les dones encara no podien entrar a certs museus. Per tant, com era una mica amb aquesta idea.
Fins aquí bé.
Sí.
Jo el que no acabo d'entendre és qui fan els quadres amb Picasso al lavabo.
Òbviament, clar, com no podia ser d'una altra manera, va haver-hi queixes. Va haver-hi queixes d'un home que va interposar una denúncia perquè deia que no el deixaven entrar en aquella sala, no? O sigui, sí. Ell va pagar l'entrada, va anar al Mona i va veure que no el deixaven entrar en aquella sala perquè era exclusiva per dones i aquell home, doncs, es va enfadar molt. Va dir que ell havia pagat doncs, l'entrada com qualsevol altra i que tenia dret a veure totes les obres i que volia veure aquelles obres de Picasso.
Ai, es va enfadar.
Es va enfadar. Què va fer? Va posar una denúncia i en el judici la justícia ha donat la raó a aquest home i el Mona, doncs, s'ha declarat culpable per discriminació als homes. D'acord?
Ara hi començo a entendre què fan els quadres al lavabo.
D'acord. Llavors, tot i la sentència, l'artista i la comissària es va comprometre a trobar doncs, una solució per mantenir el projecte com una exposició exclusiva per dones, per mantenir doncs, aquesta idea de les festes de la seva àvia i també doncs, com a reparació històrica. No? Llavors, va ser que en aquest punt que va tenir la idea i va pensar que una alternativa seria redecorar el museu, com deia ella, o sigui, va fer un escrit dient sí, ara redecorem el museu i posarem una mica de cubisme als cubicles. Ho va dir, ho va deixar així. Cubisme als cubicles.
És un bon eslògan, eh?
Sí, 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 sí.
Cubisme als cubicles. Llavors, en aquest escrit que està a la pàgina web, explicava doncs, que havien traslladat els quadres de Picasso al lavabo i que així les dones doncs, podrien fer una pausa i gaudir d'una estona de qualitat en un lloc molt exclusiu, com són els lavabos de dones.
Molt ingeniós,
em sembla. Molt bé.
Sí. Ara ho entres tot de debò, que intentava com trobar-li el sentit. No?
Jo li recomano a aquest senyor que denunciï frisquis.
Per què?
Què?
És menjar per gos i no ell no el pot menjar.
Ah. Uau, m'ha costat com...
Oh, ja.
Sí, és que és una història, però la veritat és que...
No, la broma d'en Joan, deia.
Ah. No, broma, res, o que vaja, que se'm posi el plat. Si vol tastar-ho tot, si vol poder-ho fer tot... com a gran mascle que és. Ahir parlàvem de machos.
Macho alfa.
Macho.
Doncs,
macho grita.
Macho.
Macho, macho. En fi, una història que ha acabat, mira, prou bé i prou curiosa. A més, amb aquesta reubicació, l'artista i el museu han anunciat també que faran un recurs a la sentència, perquè diuen que és molt important, tant pel món de l'art com pel món de la llei, pel món de les dones en general, doncs, intentar doncs, explicar que al final doncs, es tractava simplement d'un acte simbòlic de reparació històrica, un acte artístic, i que són importants aquests.
Quan escolteu aquestes notícies no penseu que hi ha gent que té molt temps lliure i que està molt avorrida. Tu saps les hores, el temps que inverteixes i perds a vegades posant una denúncia? Vull dir,
aquest senyor no es queixarà.
Està molt avorrit com per fer això.
Aquest senyor es queixarà d'una exposició que de forma explícita ja sabia que no podia entrar i tot i així va comprar entrada, d'això sí que es queixa, però no es queixarà que la seva companya de feina segurament cobra com a mínim la meitat que ell. D'això no es queixarà aquest senyor.
Clar, és que aquí estan...
Ai, quin rondinaire.
Les hipocresies de la vida.
En fi, un gargamel.
Gent gargamel n'hi ha per tot arreu. Gent gargamel.
M'ha agradat aquest concepte, gent gargamel.
Sí, gent gargamel.
Xau.
Ai, escolta'm, alegrem-nos el dia, anem de compres?
Anem de compres.
Albert Feixas, bon dia, eh?
Bon dia, Joan. Bon dia, Olma.
Bon dia.
Bon dia, Judit.
Bon dia.
He de dir que m'esperava un altre enllaç, que pel cap breu pensava que diries on aquest senyor trobarà menjar per gos?
Ah, mira, per exemple.
No. Jo sempre començo d'una manera clàssica per no assustar la gent i els oients, i és que arrenca aquest moment del matí que només cal dir bravo capravo.
Sempre.
Sempre bravo capravo. Hola, bon dia, bravo capravo. Com està vostè? Bravo capravo. Però també bravo la cistella capravo del mes de juny. Però a més, atenció, agafa't a la cadira, cal dir en veu alta...
Ai, estem tots agafats a la cadira o no?
Sí, estàs?
Sí.
Enhorabona i felicitats a tots aquells oients que avui comenceu les vacances d'estiu.
I no som nosaltres.
Vacaciones de verano para...
Avui us anuncio que ens queden 15 programes.
15 programes.
Uau, poquíssims, eh?
Poquíssims. Ai, quina paneta. Bueno, caravaneros, caravaneres, avui a les 3 de la tarda arrenca la primera fase de l'operació sortida de vacances d'estiu. Per tant, s'incrementarà la circulació de carretera... s'incrementarà la circulació per carreteres, la saturació a les principals estacions de trens i alegria i moltes cues als controls de seguretat dels aeroports.
Una alegria, els controls.
Oh, és una alegria.
Sí.
Por favor, el cinturón, por favor, las llaves, por favor, los zapatos, por favor, la cabeza, por favor. Yo, chico...
Mira, en popular opinion,
tot en pita,
eh? A mi m'encantaria que em registressi. Mai m'han registrat en un control d'aeroport.
No, no. A mi sí, és una mica desagradable.
Mai,
eh?
Desagradable.
És una miqueta desagradable.
A mi sempre em pita. Em deixo un collaret, dic, a veure si sono. Tinc
perquè
ganes d'aventura.
Jo soc d'aquelles persones que quan no vas al metge et dutxes en consciència, sí, et posen aquell calçotet maco i sempre pita, pip. I tu dius, però què he hecho, senyora gente?
He de dir que és...
Et baixen els pantalons?
No, no.
Però si vas a Estats Units, et freguen.
Sí.
Toquen
molt.
Toquen molt. És una cosa
aquí
horrible.
Aquí hi ha gent que toca una miqueta, també. Sí. Però és veritat que, tot i que sigui una miqueta una estona desagradable, també és veritat que la gent que ho fa sol tenir molt tacte.
I no té la culpa.
Mai millor dit, mira. No. Però és veritat, no, però sol anar amb molt de compte, pregunten moltes vegades.
Sí.
Doncs a mi no m'ha pitat mai.
Són bones persones.
A mi sempre, jo no sé què em passa, que sempre em piten.
Són bones persones, per això no passa res.
No passa res, no passa res. No passa res, no passa res, no passa res.
Mala trinca, eh? Mala trinca.
Jo ja veia l'Albert amb ganes de dir com una frase molt concreta.
Mític programa d'humor de la Trinca 1988. I és que la veritat que no passa res. El fet de patir retencions a les carreteres, gaudir de certs retrasos en la sortida de trens, de tota la infraestructura meravellosa de DIF i suportar les horribles cues als controls de seguretat, no passa res. Perquè tot és millor i més suportable amb la magnífica cistella de mes de juny que els amics de Capravo regalen. I quina cistella! Ai, és una magnífica cistella carregada de productes de proximitat i de qualitat que els amics de Capravo han preparat de la mà de la Federació Catalana DOP i GP amb una selecció de productes amb segell, denominació d'origen protegida i indicació geogràfica protegida. Una cistella plena de productes procedents de petits productors i cooperatives agràries de Catalunya.
Visca!
Visca! Visca!
Sí, sí, visca. Sempre, sempre, sempre porta oli, eh?
Sí.
Compte, eh?
És molt agradable que una cistella Capravo porti oli.
Déu-n'hi-do l'oli que porta, eh?
És un gran gest.
Com un dia com avui està molt bé.
Tot un sinònim de qualitat, varietat i riquesa al territori. Per això, visca la cistella Capravo del mes de juny.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.
Ai, caminando por la arena junto a ti.
Ai, és que Capravo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya amb quasi 65 anys d'història, des del 1959. Capravo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l'estalvi personalitzat, la varietat, la innovació. Capravo té... Què té? 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya.
A cada cantonada.
No, a cada cantonada, gairebé. Perquè aquí, al voltant de la
Mijora,
en tenim dos localitzats. Capravo representa el supermercat urbà de barri, amb un dels assortiments de productes més amplis del mercat per metre quadrat. Capravo és...
Legión!
Ai...
Home, és que esperava el moment
molt
de la
cabrera. Molt bé, Olma.
És molt patriòtic, això, eh?
No,
molt...
no. Legión, has dit. Que passa que dic, anem a animar la cosa, que som divendres...
A mi la geminada ho ha dit, eh?
Legión.
Legión.
Així ho diuen a Figueres, Legión.
Legión.
Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Capravo et cuida. Vinga, anem cap a la pregunta Capravo.
Vinga.
Ja que arrenca la primera fase de l'operació sortida de vacances d'estiu, us vull demanar quina és aquella cançó de les vostres vacances que us ha deixat empremta, bona empremta, i no us podeu treure del cap. Com, per exemple, això que estem escoltant és la cançó Vespa del grup italià Luna Pop. A mi m'ha marcat i sempre que l'escolto em dona molt bon rotllo, perquè la vaig viure en el meu mig Erasmus Stage d'estiu per allà el 2000 a Florència.
Stage d'estiu.
Sí, perquè van ser com 2 mesos, fer un curs de teatre... Molt guai per allà el 2000. Més concret, vull dir a San Miniato. I es veia tota aquella muntanya de la Toscana. Va ser un estiu
real,
sí. Per això, avui, a la pregunta que aprovo, és ben fàcil i ben emotiva. Vinga, quina és aquella cançó estival que us ha marcat en aquelles vacances d'estiu i forma part de les vostres vides? Respostes al WhatsApp del programa 663-99-30-62 amb el text Capravo, indicant el vostre nom i cognom. I avui, com és l'última cistella del mes de juny de Capravo, us demano que la canteu.
Sisplau.
Canteu la vostra cançó d'estiu preferida, eh?
Que si la canta una persona, ja t'ho dic ara, la cistella és seva.
Home, i tant.
Així.
I a més, recordeu, avui a la part final del programa farem el sorteig d'aquesta darrera magnífica cistella del mes de juny de Capravo. Així que estigueu atents a la part final del programa.
Clar, clar.
Vinga, ja ho tenim tot.
Però quina és la vostra cançó preferida? Ens ho ha dit...
Va, Vallès.
És veritat. Mira, la meva, jo crec, la que més em recorda a l'estiu és la de... Pa, 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 pararam.
Això era Estrella, no?
Pa, pa, pararam.
Sí, el Summer Cat d'Estrella.
Pa, pa, pararam.
No és Summer Mercat, eh?
No?
No, Summer Mercat és la que a mi em ha deixat una empremta molt bonica a l'estiu. De fet, és, la tinc aquí. Summer Mercat, cançó, Billy the Vision and the Dancer, que és la...
Aquesta. Ja tenim.
Aquesta també era d'un anunci d'Estrella d'Am,
sí, sí, sí,
no? És que els anuncis d'Estrella d'Am...
Han marcat els estius de...
És molt fort.
Marquen els estius d'alguna generació.
Per cert, que ara que parlàvem d'Estrella d'Am, Estrella d'Am, evidentment que la trobareu a Capravo,
eh? I tant.
Sempre.
Claro.
Ja d'an per tot arreu.
Mira, jo no us diré la que m'ha marcat més, sinó la que em marcarà aquest estiu. Perquè l'he descobert aquesta... La setmana passada la vaig descobrir, no? No sabia que existia.
No és la de Marlena?
No. És una cançó que es diu Up, de Forrest Frank i Connor Price. Tinc ni idea de qui són, eh? Però que m'ha cridat molt l'atenció. M'ha cridat molt l'atenció. Si la busqueu, sabreu quin és. Però està molt xula.
L'escoltarem, doncs.
Mira, acabem amb aquest Summer Cat?
Sí.
I amb aquesta olor estiuenca? Sí. Missatges, si voleu participar en aquesta cistella Capravo, 663-99-30-62.
My worn-out tag, abandoned as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you.
Ràdio Estel.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.